Bon dia, com esteu?
Bon dia, avui cel tapat i amb possibilitat de pluja feble.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, dimecres 2 d'abril del 2025. A Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró han vist sortir el sol fa justament 32 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 12 graus. Després d'uns dies amb tramuntana i de cel ben net de núvols, avui iniciem la temporada amb el cel cobert, tothom tranquil, però que no esperem gaire pluja al Baix Empordà. Al llarg del dia, però, podria arribar algun ruixat passatger, però en general plourà ben poc. Jo soc la Maria Alsina i això és el Supermatí, el programa informatiu de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i que també s'emet a Ràdio Bisbal. I ara entrem en matèria perquè hem de destacar que Carles Rofes deixa de ser entrenador del Sol Gironès Bisbal Bàsquet. A més, parlarem de que Torroella de Montgrí realitza més de 400 entrevistes en la segona jornada d'ocupació que s'ha celebrat aquesta setmana al municipi i a més destacarem que Pals ha participat en la reunió internacional de la xarxa CitaSlow per promoure la sostenibilitat. I a part de destacar totes aquestes notícies, avui també parlarem amb el codirector del Festival Portal Blau, Miquel Fernández, després que es presentés el cartell de l'edició d'enguany aquesta setmana passada. I a més parlarem amb la presidenta de l'associació Bioautisme, Aida Fanals, sobre la commemoració del Dia Mundial de l'Autisme, que se celebra avui 2 d'abril, i també de la marxa inclusiva que organitza l'entitat per aquest diumenge 6 d'abril. De seguida ho repassem tot abans, però saludem els periodistes que ens acompanyen com cada matí. Tenim a l'Oriol Bernà. Bon dia, Oriol.
Hola, molt bon dia.
També saludem a l'Anna Salvador. Bon dia, Anna.
Hola, bon dia.
També tenim a la Carla Saló. Bon dia, Carla.
Hola, Maria. Bon dia.
I saludem també en Dani Cortés. Bon dia, Dani.
Bon dia.
I dit això, comencem amb el repàs dels principals titulars de les notícies al Baix Empordà. I és que explicàvem que Carles Rofes deixa de ser entrenador del Sol Gironès Bisbal Bàsquet, Anna.
El club ha decidit fer un canvi a la direcció tècnica del seu primer equip masculí, tot i això agraeixen a Rofes la seva dedicació i implicació amb l'equip i remarquen que la seva tasca ha permès escriure les pàgines més glorioses, diuen, de la història del Bisbal Bàsquet.
Doncs estarem molt pendents de qui acaba assumint el càrrec d'entrenador del Bisbal Bàsquet, d'aquest primer equip masculí, però ara hem d'anar fins a Torroella de Montgrí perquè el municipi realitza més de 400 entrevistes en la segona jornada d'ocupació. L'esdeveniment, organitzat pel mateix consistori i el Consell Comarcal del Baix Empordà, ha comptat també amb la participació de 35 empreses locals que han ofert més de 174 llocs de treball, una xifra que ha superat els 140 llocs de l'edició anterior. I explicàvem també que Pals ha participat en la reunió internacional de la xarxa CitaSlow per promoure la sostenibilitat, Oriol.
La trobada ha reunit representants de més de 15 països que han compartit experiències i projectes sobre mobilitat sostenible, protecció del patrimoni i la lluita contra el despoblament rural.
I parlem de reciclatge perquè Palafrugell habilita un nou punt de recollida de càpsules de cafè. Dani.
El servei complementa el de la deixalleria municipal i permet reciclar de manera diferenciada càpsules de plàstic i càpsules de metall. L'objectiu és augmentar la quantitat de residus reciclats i fomentar la consciència mediambiental. Aquest servei ja està en marxa, ja s'ha posat en marxa a sota dels porxos del Mercat del Peix.
I pels amants del vi i de les propostes gastronòmiques, hem de destacar que el Vivid arrenca aquest cap de setmana amb el 65% de les entrades ja venudes, Carla.
Aquest festival, que es desenvolupa durant tot el mes d'abril i fins al dia 3 de maig, ofereix una variada programació d'activitats per gaudir del vi del territori empordanès. En total, més de 60 activitats organitzades en 5 categories permetran als assistents submergir-se en l'oferta no turística de la regió.
I parlem de vermut, perquè Palamós torna a acollir la mostra dels millors vermuts de Catalunya, i és que aquest proper cap de setmana comença la 7a edició de la campanya comercial i turística aquesta primavera. Vine a fer el vermut a Palamós, que se celebrarà des d'aquest 5 d'abril fins al 31 de maig. La proposta inclou una mostra de vermuts, concerts en viu i també l'obertura del comerç local durant els diumenges. I encetem la plana cultural, més aviat la plana literària, perquè una cinquantena d'escriptors participaran en la 12a edició del Berenar Literari Oriol.
Aquesta iniciativa, que se celebra el Dijous Sant, ofereix un espai tranquil i sense aglomeracions on els assistents poden gaudir de la literatura i la gastronomia local.
Doncs gaudirem d'aquesta literatura i gastronomia local, però a més, parlant de literatura, hem de destacar que Rafael Casas ha estat guardonat amb el Premi Empordà de novel·la en la seva 8a edició per la seva obra El Moment, i a més va passar pel Supermatí per parlar-ne, Anna.
Casas explica que l'obra no és només una novel·la apocalíptica, sinó també una reflexió sobre la fragilitat de la societat. L'obra es publicarà a la tardor, entre el setembre i l'octubre. Mentrestant, l'escriptor diu que ja està treballant en el seu següent projecte.
I com sempre, més enllà del Baix Empordà passen coses, i és que l'actor nord-americà Val Kilmer ha mort als 65 anys, segons ha informat The New York Times. L'estrella del cinema era conegut pels seus papers a Batman Forever de l'any 1995 o The Doors del 1991, on feia de Jim Morrison. Kilmer ha mort arran d'una pneumònia, tot i que patia un càncer de gola des de feia anys. Els seus inicis van venir de la mà dels germans David i Jerry Zucker i Jim Abrams, els responsables d'Aterriza como puedas. Va destacar en pel·lícules dels anys 80 i 90 i brillava per la seva versatilitat a l'hora d'interpretar personatges diferents. Com altres pel·lícules mítiques, va aparèixer a Top Gun l'any 1986 o a Heat el 1995. L'any 2021 va fer un documental autobiogràfic, Val, on narra la seva vida i també la seva carrera artística. I ens quedem als Estats Units, perquè aquest país admet negociacions d'última hora pels aranzels que han d'entrar en vigor. De fet, la Casa Blanca ha confirmat que aquestes últimes hores hi ha negociacions obertes amb diferents països que volen saber si hi ha marge per modificar o ajornar els aranzels previstos. El Canadà, per descomptat, però fins i tot Trump s'ha insinuat que si la Xina sabé a vendre TikTok a una companyia nord-americana, una operació pendent, potser els podrien afluixar els aranzels. Els ajornaments i les rebaixes, doncs, encara podrien tornar a ocupar un lloc destacat als titulars de cara a fora, mentre que el missatge del president Donald Trump de cara al país hauria de servir per tranquil·litzar els ciutadans nord-americans sobre com aquesta política els afectarà a la butxaca. Veurem com s'acaben aplicant aquests aranzels que vol aplicar Donald Trump. I un total de 41 persones han mort per accident de trànsit a Catalunya durant el primer trimestre del 2025, un 46% més que en el mateix període del 2024. El cap de setmana de Carnestoltes va ser especialment dolent, amb 7 morts només durant aquells dies. I és que, segons el Servei Català de Trànsit, entre l'1 de gener i el 31 de març s'han comptabilitzat 39 accidents mortals a la xarxa viària interurbana de Catalunya. També s'han comptabilitzat 154 ferits greus, 4 menys que en els mateixos mesos de l'any passat. Aquest trimestre trenca la tendència de l'any passat, amb una majoria d'accidentats de més de 55 anys. Ara bé, gairebé la meitat de les víctimes han estat menors de 35. I relacionat amb la xarxa de carreteres catalanes, entre aquest any i el que ve, el govern vol actuar en 76 quilòmetres de carreteres per reduir així els xocs frontals. Ho farà en vies d'un carril, per sentit que es transformaran en un carril addicional per garantir avançaments segurs i també una mitjana de separació. L'actuació s'emmarca en el programa 2+1 contra els xocs frontals que va presentar el govern anterior. L'executiu ha concretat el calendari fins al 2030 i ha garantit una inversió tot de les 16 obres del 2025 i 2026 amb 128 milions d'euros en total, i fins al 2030 el programa 2+1 preveu transformar 425 quilòmetres de carreteres amb una inversió necessària de més de 660 milions d'euros. Per tant, veurem com acaba evolucionant. I abans de seguir amb el repàs informatiu aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió des de Ràdio Bisbal, hem de fer un repàs de la previsió meteorològica amb l'Isaac Vilà. Bon dia, Isaac.
Bon dia, com anem?
Avui tenim molts núvols, però ha de tornar a ploure.
Després d'uns dies amb tramuntana i amb cel ben net de núvols, avui iniciem una jornada amb cel cobert. Però tothom tranquil, perquè no esperem gaire pluja al Baix Empordà. Al llarg del dia podria arribar algun ruixat passatger, però en general plourà ben poc. De cara a aquesta tarda, els trencaran una mica els núvols i deixaran veure una mica més el sol. La temperatura baixarà una mica més, poca diferència entre el dia i la nit. Avui serà un dia ben fresc. A la mar tindrem mar de fons de llevant, amb onades entre 1 i 2 metres d'alçada i amb vent de xaloc no gaire intens. Demà tindrem un cel variable, amb moltes més estones de sol i amb una temperatura que pujarà lleugerament.
Doncs esperem aquest sol i aquesta pujada de les temperatures a partir de demà. Avui, de moment, ens conformem amb aquests núvols que ens acompanyaran al llarg del dia. Moltíssimes gràcies, Isaac, per aquest repàs a la previsió meteorològica. I avui el comentari ens el porta Marc Casanovas.
A l'Empordà, terra de creativitat i esforç, hi ha històries que recorden que la passió i la determinació poden convertir somnis en realitat. Mira, un exemple clar n'és Go Pastisseria, una iniciativa que neix de l'ambició i el talent d'una jove empordanesa decidida a situar la nostra regió al mapa de l'alta pastisseria. Ella, la impulsora, és la Ruth Gou, i malgrat sigui una de les meves grans amigues, intentaré que aquest article sigui el més objectiu possible. El camí que ha fet Gou Pastisseria en 2 anys no és només el d'una pastisseria més, és el d'un projecte que combina tradició i innovació, que recupera sabors d'abans amb tècniques d'avantguarda i que aposta per la qualitat en cada detall. En un món on la gastronomia juga un paper fonamental a la nostra identitat cultural i econòmica, iniciatives com aquestes són un exemple clar de com l'excel·lència pot sorgir des d'un racó del territori i projectar-se cap al món. Palafrugell, i per extensió l'Empordà, sempre ha estat un referent de la gastronomia. Però Gou Pastisseria ens demostra que també podem aspirar a ser una capital de la pastisseria, amb nombrosos guardons i recentment classificada com una de les 17 millors pastisseries de l'estat espanyol. I tot això no arriba només per la qualitat del producte, sinó també per la filosofia que hi ha al darrere. Una aposta pels ingredients de proximitat, per les tradicions, una elaboració acurada i una estètica que converteix cada peça, i ho sabeu, en una petita obra d'art. Aquest tipus de projectes són un orgull pel nostre territori. Demostren que el talent jove té futur aquí, que no cal marxar lluny per triomfar i que, amb treball i consistència, podem crear referents que transcendeixen les nostres fronteres. Ruth Gou i el seu projecte és avui un referent que s'obre a camí reivindicant un ofici, cosa que ara sembla que no està gaire de moda. Espero que inspiri a moltes generacions de palafrugellencs i palafrugellenques i també molts empordanesos. A mi ja ho ha fet. Així, Gou Pastisseria no només és un negoci, és una declaració d'intencions. És la prova que amb ambició i passió i respecte per l'ofici es pot portar a l'Empordà i a Palafrugell al més alt nivell de l'art dolç. I això, sens dubte, ens ha de fer sentir molt orgullosos.
Doncs celebrem aquest reconeixement que ha rebut la pastisseria Gou aquí a Palafrugell i aquesta inspiració per aquests palafrugellencs, palafrugellenques i també baixempordanesos i baixempordaneses. Moltíssimes gràcies, Marc Casanovas, pel comentari d'avui. I la 18a edició del Festival Portal Blau ja té data i cartell, és que del 14 de juny al 10 d'agost la música i les arts escèniques tornaran a omplir espais ben destacats de l'Escala i també d'Empúries amb una proposta artística eclèctica i també molt compromesa. Entre els caps de cartell d'aquesta edició hi destaquen artistes com Valeria Castro, Pau Vallvé, Calavento, Les Migues, entre molts d'altres. I per parlar del cartell d'enguany i també dels espais que hi podrem trobar, ens visita el codirector del festival, Miquel Fernández. Bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Primer de tot, gràcies per ser aquí al Supermatí. M'agradaria preguntar,
esclar,
quins artistes, no, passaran enguany per aquest festival, perquè el cartell és molt variat i he estat mirant els noms que tenim. Vull dir, quins artistes passaran i com podrem gaudir, no, de tota aquesta música en aquests espais tan únics, no? Com, perquè has estat al Festival Portal Blau, els espais són fantàstics.
Doncs, com sabeu, és un festival multidisciplinar, no? Que, òbviament, la música juga un paper molt important, però també tenim altres escèniques, com pot ser la dansa, com pot ser la poesia, el circ, teatre, la fotografia, no? És un festival, com tu bé deies, molt variat, amb moltíssimes coses, un festival on per nosaltres els valors són una clau significativa i molt important, un festival paritari, i com també dius, un dels grans atrets, no, i requisits del festival és que es celebren espais emblemàtics tant de l'Escala com Empúries, no? Com bé deia, doncs, el Jardí Clos del Pastor, la Mar d'en Manassa, el Folí de la Sal, no? Diferents espais i altres més, eh? Diferents espais, doncs, que són, doncs, molt, molt bonics i que són molt, estan molt bé per visitar, no?
Esclar, no? Parlàvem tots aquests artistes, per exemple Pau Vallvé, no? Que és una proposta que durant els darrers anys està agafant força, també Blaumut, però crec que també des del festival feu una aposta per aquells artistes, no? que estan començant o que potser no són tan coneguts. Com decidiu triar-los i com feu aquesta aposta des del festival?
No, doncs a nosaltres ens agrada molt, sobretot, no, doncs, tenir artistes òbviament consolidats i que la gent reconeix, però també donar veu i donar, doncs, per primera vegada, no, que puguin actuar artistes emergents. Molts d'ells moltes vegades ens comenten que moltes vegades el Festival Portal Blau és el seu primer festival on han actuat, no, les seves carreres, i per nosaltres això, doncs, ens omple d'orgull. I això és un tret diferencial, no, del nostre festival, que posem al mateix nivell artistes tan consagrats, com deies, com en Pau Vallvé, Ramon Miravet, Blaumut, Les Migues, amb altres artistes, doncs emergents o comencen la seva carrera i que no són tan coneguts pel públic, no? Com pot ser, doncs, Icam, la Marc Pujol, la Laia Santanat, vull dir, la Nora Bailac i molts altres.
I entenc que també és important, no, fer una mica aquesta feina de triar a quin artista col·loquem a cada espai, perquè, és clar, entenc que no és el mateix, no, actual al Folí de la Sal, que és un espai, vull dir, per aquells que no hi hagin estat, és preciós, però a més tenim el Fòrum Romà d'Empúries, que també és fantàstic. És clar, a l'hora de fer aquesta tria, entenc que és una cosa que teniu bastant estudiada des del mateix festival.
Sí, també és, mirem molt bé, no, quin és el projecte que cadascun dels artistes ens presenta i intentem triar el lloc idoni, no, que potser li encaixa més per l'espectacle. Òbviament, doncs, per exemple, els espectacles de dansa o espectacles de poesia, doncs intentem buscar, o teatrals, no? Intentem buscar espais, doncs, més a l'aire lliure, més amplis, com pot ser la Muralla Grega, les Runes d'Empúries. Hi ha diferents espais, o com bé deies, la Folia de la Sal, doncs seria un espai més idoni per espectacles més intimistes o més petits.
M'agradaria recuperar, no, això de parlar d'espectacles de dansa, parlar d'espectacles que, per exemple, que fan, se centren més en el teatre o se centren més, per exemple, en el circ, perquè aquest any, no, una dels espectacles també està enfocat cap a aquesta via, més cap a l'art circense. Esclar, no és només apostar per la música, sinó que el festival també aposta per aquestes arts escèniques. No sé quin tipus d'espectacles podrem veure, quins projectes, no, presentaran tots aquests artistes. Què hi podrem veure aquest any al Festival Portal Blau, quan parlem així més d'arts, doncs, escèniques?
Sí, d'arts escèniques, doncs tenim diferents espectacles, no, molt interessants, com pot ser la companyia de la Laia Santanac, que es farà a la Riba, que serà un espectacle gratuït el 12 de juliol, o, per exemple, l'espectacle de la Nora Bailac, que és una l'espectacle de dansa, un diàleg entre diferents cossos, equilibris i acompanyament, no, que trobarem que aquest espectacle es farà a la muralla, com dèiem abans, a la muralla grega d'Empúries. Un altre espectacle, doncs, així destacat, fora del que seria la música, no? Tindríem, com deies tu, la companyia de circ, que ens farà un espectacle a l'agost a la muralla grega d'Empúries, el dia 6 d'agost. És un espectacle poc freqüent, no?, que és un espectacle de circ poètic on l'equilibri juga un paper clau i bastant fonamental. Aquests són alguns dels que podrem trobar, però si entreu a la web del Festival Portal Blau, allà està tota la informació de tots els espectacles, i la veritat és que estaríem encantats de que vinguéssiu a visitar-nos.
Segur que ho farem, perquè el Festival Portal Blau és una de les cites imprescindibles aquí a l'Empordà. També, parlant d'altres aspectes, no?, que treballeu des del festival, també hi ha aquest cicle, no?, de xerrades que es diu Mirades Blaves, on fomenteu aquesta reflexió, a part de, no?, d'aquesta part més artística, d'aquesta part més dedicada, no?, a l'oci, també feu aquest treball, no?, de reflexionar. Quines xerrades tindrem aquest any i quins seran els ponents, quines seran les veus expertes, no?, que parlaran sobre aquests temes?
Per nosaltres és un plaer comptar com cada any amb en Carles Duarte, que és un referent dintre del festival i a l'escala, no? I aquest any ens acompanyarà amb en Josep Ramoneda per parlar, doncs, sobre el títol que li hem donat és La crisi i el sentit de la democràcia, no? El paper també que té la democràcia, el paper que juga la cultura, imprescindible, no?, en el moment on moltes vegades, doncs, la democràcia està en joc o està sobre la taula. Una altra de les xerrades que tindrem aquest any serà sobre feminisme i enfocat, en aquest cas, amb dues periodistes i dues comunicadores, com són la Laura Fa i la Rena Vázquez. Nosaltres també, l'any passat, les mamalatges, que parlaran amb la, sobretot amb la seva vessant de periodistes dintre de la comunicació, no? I el paper que juguen la dona i les preocupacions o dificultats que han tingut en les seves carreres professionals. Són algunes, també, com deia, no?, de les xerrades que tindrem, que són molt interessants i que també ens aporten, doncs, visions diferents de la realitat i que estan funcionant molt bé també, perquè, com sabeu, vam anunciar la setmana passada i ja moltes d'elles estan no exaurides, però pràcticament exaurides. Per tant, animo a tothom que vagi a la web i que s'apunti.
Clar, anava a preguntar això, no?, com va el ritme d'entrades, perquè justament la setmana passada, crec que va ser el dijous que vau anunciar tot aquest cartell, però com va el ritme de venda d'entrades, com està anant aquest any, no?, perquè ara és la tendència, no?, que tots els festivals comenceu a anunciar dates, però que les propostes tenen molta demanda.
Sí, nosaltres sí que és cert que falta molt de temps, que el gruix del festival és el juliol i l'agost, però la veritat és que estem molt contents, molt satisfets. L'acollida ha sigut molt bona i tenim ja, doncs, forces, concerts i activitats que estan bastant plenes. Però animem a tothom a que ens vingui a visitar.
I
la veritat.
Parlant d'un altre tema, no?, una tasca, no?, que feu des del festival és aquesta implicació amb el territori, és a dir, no únicament presenteu aquest cartell d'activitats, sinó que a més no. Presenteu propostes, és a dir, crec que tenim aquest concurs, no?, per diferents artistes, sí, que vulguin participar. També teniu aquesta proposta amb alumnes, no?, de diferents centres escolars de l'escala. Esclar, sí, tot això més o menys com funcionarà aquest any, com s'acullen, sí, aquestes propostes des del territori, perquè entenc que una de les voluntats del festival és, a part d'oferir aquesta programació cultural, és fer que la cultura sigui un element transformador, no?
Sí, mira, és el tercer any que fem, que has comentat diverses coses, comencem pel concurs Portal Blau, és el tercer any que el realitzem. És un concurs que vam començar com a prova a veure com funcionava i la veritat és que s'ha consolidat de manera espectacular, perquè és un concurs adreçat a joves que tenen bandes de música o que tenen el seu projecte en solitari musical i on se'ns van sobrepassar, no?, les peticions de gent que volia formar part d'aquest concurs. La veritat és que estem molt contents perquè hi ha un petit premi en metàl·lic i una actuació en directe i actuen a un escenari que es fa a la plaça Víctor Català de l'Escala i això serà el dia 7 de juny. i per tant animem a que totes les bandes i tota la gent que tingui un projecte musical i vulgui presentar-lo en públic, doncs s'apunti al concurs, no? També es pot entrar a la web, es pot fer les inscripcions, i la veritat és que funciona molt bé. I després el curs de formació, doncs també es fa realitzar pel matí, és una jornada, està adreçat a joves de l'escala, té una durada d'uns joves de 16 a 20 anys i té una durada d'unes 4 hores. També s'ha d'inscriure i la veritat és que això també ens funciona super, super, super bé i tenim sempre totes les places plenes. La veritat, al final són coses que nosaltres creiem que són interessants i que als joves doncs, els hi pot interessar no saber quan, com que tothom sap, no?, l'escala que realitza el Festival Portal Blau i molts joves doncs, tenen ganes d'aprendre o conèixer com és aquest festival i nosaltres doncs, fem aquest curs de formació.
Mm-hmm. I entenc que les inscripcions es poden anar fent ja, no?, per aquest curs, o sigui, ja heu començat aquest ritme de poder la gent que li interessa, no?, saber com funciona aquest festival i també aquestes altres activitats que comentàvem, no?, ja podem començar a inscriure'ns.
Sí, tota la informació de tot el festival està a la web i també es pot comprar directament les entrades portalblau.cat i allà doncs, tothom doncs, tant pot seleccionar la compra, com inscripcions a les conferències, a les jornades, als concursos, a tot el que realitzem.
I ja per acabar l'entrevista m'agradaria preguntar-te, no?, quan vau iniciar el festival pensàveu que donaríeu tanta cobertura a aquesta creació cultural, no?, perquè estem parlant, no?, que doneu cobertura a artistes, a persones que estan començant a treballar o persones que volen conèixer més com funciona, no?, aquesta gestió cultural. Esclar, tot això a l'hora de començar a treballar en aquest festival, ho teníeu pensat o ha anat sorgint a poc a poc?
Ha anat sorgint també. L'altra directora del festival, la Cristina, ella de formació és assistent social i té aquesta vessant també doncs molt, molt social, no?, també, com bé diu la seva paraula. I per tant doncs, hem anat incorporant diferents activitats també amb l'Ajuntament de l'Escala i amb altres organismes públics del municipi, per tant doncs, amb diferents realitats i coses que han anat sorgint doncs hem anat incorporant cada any doncs, altres activitats i la veritat és que funcionen i s'han anat quedant i s'han anat consolidant perquè al final la gent les ha acollit molt bé i nosaltres doncs, encantats, no?, de seguir realitzant aquesta tasca que per nosaltres és apassionant.
Doncs estarem molt pendents de tot aquest cartell, de totes les activitats que teniu en marxa del Festival Portal Blau i tenim moltes ganes de que comencin a arribar aquests primers concerts i de començar a gaudir, no?, d'aquest aire d'estiu que sempre porta el festival. Miquel, moltíssimes gràcies per ser aquí al Supermatí per donar-nos quatre detalls més d'aquesta edició del festival. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per recolzar la cultura sempre com ho feu.
Gràcies, que vagi bé. Nosaltres, abans de seguir amb aquest Supermatí, escoltem una mica de música, un dels artistes que visitarà aquesta edició del Festival Portal Blau amb la Ludwig Band i Tranquil·la Mama.
Deu haver-hi una avaria perquè s'ha aturat el tren. He sortit a prendre l'aire i estic enmig del no-res. Enmig d'aquest camp de vinyes i tan lluny d'allà on vull ser. Tranquil·la, mama, et juro que tot va bé. No li diguis res al papa, ell mai em va entendre bé. Té una idea massa clara. cansament. I el fullet de la desgràcia va baixar pel meu carrer. Tranquil·la, mama, et juro que tot va bé. Que s'ha aturat el tren, he sortit a fer un cigarro i se l'ha cruspit el vent. No dec ser molt lluny de casa, però encara no és el moment.
Quan gairebé passa un minut de 9:15 del matí, comencem amb el repàs informatiu aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal, perquè hem de destacar que el Club Esportiu Bisbal Bàsquet ha decidit fer un canvi en la direcció tècnica del seu primer equip masculí de la Segona Federació Espanyola de Bàsquet. Per això, Carles Rofes deixarà de ser entrenador del Sol Gironès Bisbal Bàsquet. Anna, què més en sabem?
Des del club donen les gràcies a Rofes per la seva dedicació, implicació i professionalitat al llarg del temps que ha estat al capdavant de l'equip. Asseguren que la seva tasca ha permès escriure les pàgines més glorioses, diuen, de la història del Bisbal Bàsquet, compartint fites i moments que seran inesborrables per tothom. El club ha agraït també el suport continuat de l'afició, els jugadors i el cos tècnic durant aquesta etapa. Amb el canvi en la direcció tècnica, el club confia que aquesta nova etapa sigui el revulsiu necessari perquè l'equip arribi a l'objectiu de la salvació, que continua sent la prioritat de la temporada.
Recordem-ho que el Bisbal Bàsquet va tercer per la cua en aquesta classificació. I canviem de tema perquè la segona jornada d'ocupació de Torroella de Montgrí ha realitzat més de 400 entrevistes fetes entre 192 candidats inscrits i una cinquantena d'assistents no registrats que també han estat atesos. L'esdeveniment organitzat per l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i el Consell Comarcal del Baix Empordà ha comptat amb la participació de 35 empreses locals que han ofert més de 174 llocs de treball, una xifra que ha superat els 140 de l'edició anterior. Els sectors laborals representats inclouen l'hostaleria, el comerç, la indústria i també els serveis personals, cobertures que han respost a les necessitats d'aquest mercat local. A més, es van oferir 20 llocs de treball destinats a persones amb diversitat funcional, una aposta per la inclusió al mercat laboral d'aquestes persones. Els responsables de l'organització d'aquestes jornades han destacat l'augment significatiu de la participació d'empreses i també de candidats en comparació amb l'any passat. La regidora de Promoció de l'Ocupació i Polítiques d'Igualtats de l'Ajuntament, Cristina Viegas, ha subratllat la importància que tenen aquests espais per enfortir el teixit productiu de la comarca. I canviem de tema perquè hem de parlar de sostenibilitat, perquè Pals ha participat en la reunió internacional de la xarxa Cita Slow per promoure la sostenibilitat. La trobada ha reunit representants de més de 15 països que han compartit experiències i projectes sobre mobilitat sostenible, protecció del patrimoni i també la lluita contra el despoblament rural. Oriol.
En aquesta trobada global celebrada a Tenerife, el municipi ha reafirmat el seu compromís amb la sostenibilitat, la qualitat de vida i el desenvolupament local respectuós amb el territori. La trobada ha reunit representants de més de 15 països que han compartit experiències i projectes sobre mobilitat sostenible, protecció del patrimoni i la lluita contra el despoblament rural. La delegació espanyola, amb municipis com Pals, ha tingut un paper destacat impulsant iniciatives centrades en la sostenibilitat i l'equilibri territorial. Entre els temes tractats s'ha abordat l'actualització dels criteris de certificació CITESLOW, així com la creació d'una plataforma digital per compartir bones pràctiques i nous projectes internacionals com la setmana CITESLOW 2025 i el Dia Mundial de les Abeques. L'Ajuntament de Pals valora molt positivament la seva participació en aquest fòrum, que reforça la seva aposta per un turisme sostenible i una gestió responsable del seu entorn natural i cultural. La trobada també ha permès establir noves aliances i conèixer experiències d'altres territoris que poden servir d'inspiració per continuar millorant la qualitat de vida de la població i preservar el caràcter únic de Pals.
I continuem parlant de sostenibilitat, perquè la ciutadania de Palafrugell ja pot llançar les càpsules de cafè en un nou punt de recollida que es troba als porxos del Mercat del Peix. La instal·lació se suma a la que ja hi ha en funcionament a la deixalleria municipal i també permet dipositar-hi les càpsules de plàstic i de metall, Dani.
El nou espai de recollida se suma als serveis que ja existeixen a la zona, com els punts per oli usat, la segregació de taps, la recollida de piles dins dels mercats, etc. Amb la iniciativa, el consistori busca facilitar el reciclatge i fomentar la participació ciutadana en la gestió sostenible dels residus. L'any 2024 es van recollir 1.220 quilos de càpsules de cafè a través de la deixalleria municipal. Ara, amb la nova ubicació, es volen superar les 2 tones anuals. Les càpsules recollides es traslladen a un centre de tractament on se separa el marro, que és compostable, de l'envàs, que es recicla segons el material, segons si és de plàstic o és de metall. L'Ajuntament recorda que aquesta modalitat de consum de cafè genera moltíssims residus i recomana alternatives més sostenibles, com l'ús de cafeteres italianes, càpsules reutilitzables o models compostables.
I canviem de tema, perquè per als amants de la gastronomia, el Pívit, el mes de l'enoturisme a la Costa Brava, arrenca amb força aquest festival, que es desenvolupa durant tot el mes d'abril i fins al 3 de maig. Ofereix una variada programació d'activitats per gaudir del vi i també del territori empordanès. En total seran més de 60 activitats organitzades en 5 categories que permetran als assistents submergir-se en l'oferta enoturística de la regió. Aquestes 5 categories són tastos en espais singulars, esmorzars entre vinyes, cuina i vi, escapades i vi i cultura i sentits. Què més en sabem, Carla?
En aquesta 12a edició, el 65% de les entrades per les activitats programades ja han estat venudes. Concretament, 2 de cada 3 entrades disponibles han trobat comprador, amb 26 activitats ja exaurides. Un dels esdeveniments que ha captat més l'atenció són els esmorzars de forquilles entre vinyes, una proposta gastronòmica que combina l'esmorzar amb la natura i el vi. Dels 14 àpats programats, 10 han esgotat les places. La demanda ha estat tan elevada que molts d'aquests esmorzars han ampliat la capacitat per poder atendre tots els assistents. Aquesta edició del Vivit destaca per una programació especial que marida vi i cuina per commemorar la declaració de Catalunya com a regió mundial de la gastronomia. En aquest marc, el festival ha preparat una sèrie de tallers i activitats que tenen la cuina com a protagonista. Per exemple, al celler Empordàlia, aquest cap de setmana es celebrarà una batalla de xefs, on 2 cuiners lideraran grups de participants per crear tapes i plats amb productes de proximitat maridats amb vins de la denominació d'origen Empordà. Una altra de les activitats destacades és el taller de cuina amb el xef Tomàs Brull, al celler Viníric, on els assistents podran cuinar i degustar platillos mentre es gaudeixen dels vins del celler de Calonge.
Però, a més, hi ha moltes altres activitats.
Altres propostes inclouen un maridatge silvestre al celler Mas Uller, a càrrec de la xef Yolanda Bustos, un taller de ratafí al celler Martín Feixó, una nit enogastronòmica al celler Clos de Gon o un concert vibracional al taller Mas Vida, entre altres activitats que combinen natura, gastronomia i cultura. Aquesta iniciativa, impulsada pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona, compta amb el suport del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Empordà i la participació activa dels cellers, ajuntaments i empreses turístiques del territori. A més, també compta amb la col·laboració de més de 100 membres del Club de Màrqueting de la Ruta del Vi, denominació d'origen Empordà. el Vívit s'ha consolidat com un dels esdeveniments enoturístics més importants de Catalunya, amb una mitjana de 2.000 assistents cada any. La gran majoria d'aquests participants provenen de les comarques gironines, un 66%, mentre que un 34% arriben de Barcelona. Amb una mitjana d'ocupació que es manté al voltant del 80%, el festival és testimoni de la seva bona acollida entre els aficionats al vi, amb més del 95% de valoracions positives. Aquestes xifres són un reflex de l'interès creixent per l'enoturisme a la Costa Brava, una de les destinacions més genuïnes i reconegudes per l'oferta enoturística de tot Catalunya. A més d'això, el Vívit es presenta com un veritable laboratori d'idees i innovació, un espai on es fomenten noves propostes i es diversifica l'oferta enoturística de l'Empordà.
I seguim parlant de gastronomia perquè aquest dissabte 5 d'abril començarà la 7a edició de la campanya aquesta primavera Vine a fer el vermut a Palamós, una proposta que es farà fins al 31 de maig amb l'objectiu de potenciar l'activitat comercial i turística al municipi. Els ciutadans i turistes podran gaudir d'un passeig pels carrers del poble tot degustant els vermuts més destacats de Catalunya gràcies a l'oferta de diversos establiments locals. La campanya inclou la mostra dels millors vermuts de Catalunya que es farà als Jardins 1 d'octubre a Palamós el dissabte 5 d'abril des de les 12 del migdia fins a les 8 del vespre. Els assistents podran degustar vermuts de les millors marques catalanes i participar en activitats com un tast guiat a les 6 de la tarda i música en viu del DJ Picantillònic a 12:15 del migdia. A més de la mostra, 29 tavernes, bars i restaurants de la vila oferiran durant aquests mesos d'abril i maig el pack vermut, que inclou un vermut acompanyat d'una tapa a preus populars. Aquesta acció vol dinamitzar la restauració i el comerç local. A més, els caps de setmana hi haurà 31 concerts de música en viu que animaran els diversos espais públics de Palamós, com la Planassa i també la plaça Morada. La programació musical començarà aquest divendres 4 d'abril amb el concert de revetlla de la mostra a càrrec del grup Nesta i Trino, i a més els establiments comercials de la vila estaran oberts també els diumenges per facilitar les visites de turisme i també de la gent local. I encetem la plana cultural i sobretot literària perquè una cinquantena d'escriptors participaran en la 12a edició del Berenar Literari de la llibreria Cucut. Aquesta iniciativa, que se celebra el dijous sant, ofereix un espai tranquil i sense aglomeracions on els assistents poden gaudir de la literatura i també de la gastronomia local. Oriol.
El Berenar Literari, celebrat a la llibreria El Cucut, es consolida com una de les cites culturals més rellevants a Catalunya abans de la Diada de Sant Jordi. Aquesta iniciativa, que se celebra el dijous sant, enguany el proper 17 d'abril, ofereix un espai tranquil i sense aglomeracions on els assistents poden gaudir de la literatura i gastronomia local. Els visitants tenen l'oportunitat de comprar llibres i fer-se'ls signar pels autors, tot degustant productes dels principals productors de la zona. Enguany seran una cinquantena d'autors els que estaran presents a la cita. La llibreria, amb un fons de més de 10.000 títols, amplia la seva oferta amb una exposició completa de les obres dels autors participants, permetent que tots els membres de la família trobin el seu llibre ideal. Aquest any, una cinquantena d'autors, com Antònia Carrer Pons, Martí Gironell, Marta Romagosa, Tura Soler, Jordi Grau, Rafael Casas, Gemma Busquets i Jordi de Manuel, entre altres, participen en l'esdeveniment. Les empreses gastronòmiques locals juguen un paper fonamental en el berenar literari amb la participació de productes de la D.O. Empordà, la xocolata de la Victòria Chocolats i els brunyols elaborats a la mateixa llibreria, entre altres. La llarga relació entre la literatura i vi es reforça amb la presència de la D.O. Empordà, que participa des de la tercera edició de l'esdeveniment i continuarà col·laborant en les futures edicions.
I Rafael Casas ha estat guardonat amb el Premi Empordà de Novel·la en la seva 8a edició per la seva obra El Moment, una narració que ens submergeix en un futur postapocalíptic derivat de la dependència tecnològica de la societat actual. Al Supermatí vam parlar de l'obra i també de la distopia amb la que inicia aquest relat l'escriptor Anna.
Casas ha explicat que El Moment no és només una novel·la apocalíptica, sinó també una reflexió sobre la fragilitat de la nostra societat.
I és també doncs, un toc d'alerta i també hi ha una mica de lo que seria la filosofia de la vida, no? Com ens estem prenent la vida actualment, aquesta societat que avui en dia sembla que es manté una mica com un castell de naips, no? Que qualsevol cosa la pugui fer trontollar.
A través d'aquest llibre, Casas parla del que podria ser el futur de la humanitat si no som capaços de controlar la dependència que diu que tenim de la tecnologia. D'altra banda, Rafael Casas també és editor de Lluny del Ramat, és una editorial especialitzada en narrativa de ficció en català que vol ser un altaveu per a autors poc coneguts.
Doncs vaig pensar que seria una bona idea doncs, ajuntar per una banda la meva feina i per altra doncs, la meva afició i crear Lluny del Ramat Edicions i d'alguna manera donar a conèixer aquestes veus, aquests escriptors i escriptores que tenim molt a prop de casa nostra i que ho fan realment bé.
Pel que fa al seu futur literari, Casas admet que ja està treballant en el seu següent projecte, però ha avançat també que Brau Edicions publicarà la seva obra al moment, a la tardor, concretament al setembre o octubre.
I nosaltres, abans de seguir amb la darrera entrevista d'aquest supermatí, escoltem una mica de música amb els Amics de les Arts i No sé com t'ho fas.
No tinc clar si ara tornes o si mai no vas marxar. Diluint en el paisatge, esquivant-te fent mil plans, ignorant les teves traces, procurant no prendre mal. Ho tenia tan i tan a prop, ho tenia tan i tan a prop. Conquerir de nou el nord, convertir-te en un record, ho tenia tan i tan a prop. Hey! No sé com t'ho fas per tornar a revifar. No sé com t'ho fas per tornar a revifar. No sé com t'ho fas.
Quarts de 12, ja no hi ha casualitats. Compareixo en nom del caos. He vingut sense cap pla, però ho tenia tan i tan a prop. Ho tenia tan i tan a prop. Just en el pitjor moment, quan la Déu era imminent, ho tenia tan i tan a prop.
I avui, 2 d'abril, es commemora el Dia Mundial de l'Autisme. El Baix Empordà, una de les entitats que treballa per aquests infants amb autisme i també per les seves famílies, és l'associació Viu Autisme. Per això, l'entitat també organitza una marxa inclusiva de 6 quilòmetres aquest diumenge 6 d'abril a partir de les 9 a Platja Aro. I per parlar-ne una mica més i per parlar una mica més també de la commemoració d'aquest dia, ens visita la presidenta de l'associació Viu Autisme, Aida Fanals. Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Primer de tot, gràcies per ser aquí al Supermatí i també per donar-nos una mica més de detalls d'aquesta jornada. Aquesta marxa inclusiva entenc que és per tothom, perquè és, com diu el seu nom, és inclusiva, entenc, no?, que totes les persones hi poden participar.
Sí, sí, és una marxa inclusiva, que vol dir que tothom, que en qualsevol condició pot fer-la. La fem juntament, Viu Autisme, juntament amb la unitat d'esports de l'Ajuntament de Platja d'Aro. És una marxa senzilla de 6 quilòmetres i convido tothom que vingui a participar-hi.
I més o menys per on passarà? Perquè entenc que no ha de tenir gaire pendent, perquè entenc que persones amb cadira de rodes, per exemple, o amb un tipus de mobilitat, no?, més reduïda, hi poden participar, no?
Sí, i tant. La marxa sortirà de la plaça Poeta Sitjà de Castell d'Aro i anirà a parar al carril bici. O sigui, el que és carril bici és planer i és senzill per tothom, eh? O sigui, no hi ha cap mena de dificultat.
A part de la marxa, també aquest diumenge, o sigui, les activitats comencen a les 9, no?, amb aquesta marxa inclusiva, però a més, per aquelles famílies que decideixin no participar-hi, però que vulguin gaudir d'aquesta jornada festiva, també poden fer altres activitats, no?, en aquest espai de la plaça Poeta Sitjà.
Sí, sí, és un dia festiu, que el que volem és que es vegi que hi hagi conscienciació sobre l'autisme. És una reivindicació, però festiva. Llavors hi ha una marxa, i qui no vulgui fer la marxa, a partir de les 10 hi haurà activitats per nens, hi haurà tallers, hi haurà jocs, jornades de jocs, i després també a partir de les 12 hi ha música, hi ha un vermut musical, o sigui que serà tot una jornada festiva.
I entenc, no?, parlàvem, no?, d'aquesta jornada festiva, però que a més busca aquest contrapunt de reivindicació, perquè entenc, no?, que també és conscienciar a la societat de que tenim, no?, aquestes persones convivint amb nosaltres i que no per això se'ls ha de tractar diferent.
Exacte. El que volem és com fent aquestes coses fem una crida d'atenció, perquè hi ha molta feina a fer. Sempre dic el mateix, em repeteixo molt allà on vaig, però hi ha molta feina a fer. Ara tenim el problema dels adolescents, que es queden desprotegits, i són coses que s'han de treballar molt encara. Llavors, amb aquestes coses, amb aquests actes, el que volem és dir: estem aquí, volem suport i volem que tothom ens entengui.
Perquè entenc, no?, que hi ha diferents graus, no?, de TDAH a nivell social, i entenc que l'abordatge, no?, per cadascun dels casos és diferent, i que una de les feines que feu des de l'entitat és abordar cada cas, no?, amb cada família, amb cada nen, perquè sobretot treballeu amb aquestes famílies i amb aquests nens, però entenc que cada cas és diferent i que aquest acompanyament no és únicament que s'ha de fer durant la infància, sinó que també un procés d'acompanyament molt important, com deies, és l'adolescència, no?
Sí, bueno, és TEA, no és TDA, que és l'autisme, és TEA. Sí, ja ho he vist. I el que hi ha tantes persones, o sigui, l'autisme és tan diferent com persones hi ha. O sigui, tu ets la Maria, jo sóc l'Aida, tothom és diferent. Llavors, sí, hem de ser conscients que aquestes, que les persones amb TEA necessiten un suport, necessiten una entesa de tothom. O sigui, és clau, tant els nens com els adolescents com les persones adultes.
Mm-hmm. Perquè vosaltres treballeu sobretot en aquesta zona del Baix Empordà. No sé més o menys a quantes famílies doneu aquest suport, no?, com a entitat, perquè vull dir, a part d'organitzar aquest tipus d'activitats més festives i reivindicatives, la vostra feina també és fer aquest acompanyament, no?, i oferir diversos serveis a aquests nens i també a les famílies, no?
Sí, nosaltres des de l'associació, que va néixer fa uns 12 anys, va néixer per donar suport sobretot a les famílies que es trobaven desprotegides en aquesta zona, que un cop els nens estaven diagnosticats no sabien què fer. Llavors, abarquem tot Girona, inclús famílies de Barcelona, o sigui, tothom que vulgui o que es vulgui associar o que ens necessiti pot acudir a nosaltres, i el que fem és això, fer teràpia tant a familiars com a nens, donar suport a les escoles, a casals, a activitats extraescolars, tot el que faci falta.
Uh-huh. I parlàvem, no?, d'aquest acompanyament als adolescents, no?, perquè entenc, no?, que aquest TEA t'acompanya al llarg de tota la vida. Per tant, esclar, i quan deixem l'adolescència, no, aquesta edat adulta, com es poden introduir, no, aquests joves en aquest mercat laboral, com podem treballar, no, perquè al final la societat sigui més inclusiva?
És un tema complicat aquest, Maria. Nosaltres estem treballant per introduir els nostres joves, que quan vam començar eren nens i ara s'han convertit en joves, en el món laboral, però és un tema que, com t'he dit ja abans, hi ha molta feina a fer. La societat s'ha de conscienciar molt i hem de avançar bastant en aquest aspecte. Encara ha avançat, però necessitem fer feina encara.
Uh-huh. I entenc que les administracions han de tenir un paper, no, dins aquesta conscienciació a nivell social. Per tant, entenc, no, que aquesta ajuda, no, a conscienciar aquesta població també ha d'anar una mica més cap amunt.
Sí, això sempre. Nosaltres estem constantment lluitant amb això perquè des de dalt és on t'han de donar exemple. Però, bueno, per exemple, nosaltres aquí a Platja d'Aro tenim sort de l'Ajuntament, que ens ajuda molt i, bueno, i anem sobre la marxa amb això.
Uh-huh. I a l'hora de treballar, no, d'abordar tots aquests temes, entenc, no, que des de l'entitat també teniu una sèrie de tasques repartides, és a dir, entenc que hi ha professionals, no, que treballen dins de Bioautisme, que ajuden, no, a totes aquestes famílies a rebre aquest tipus d'orientació, no?
Sí, nosaltres també tenim a l'associació, a part de la junta directiva, tenim els professionals, tenim psicòlegs, tenim pedagogs, tenim voluntaris, i el que fan és bueno, donar suport a famílies i a persones amb TEA.
Uh-huh. I és clar, estem parlant, no, de tota aquesta conscienciació, recordem-ho, avui és el Dia Mundial de l'Autisme, per reivindicar, no, el fet de que la societat cal fer passos endavant per ser una mica més inclusius quan parlem d'aquest col·lectiu, però, esclar, quins han de ser els passos a futur? És a dir, què podem fer nosaltres, què pot fer a nivell en l'administració per ser una mica més inclusius i pensar una mica més, no, en aquests nens, en aquests joves que ja s'estan convertint més en adults, a l'hora de fer que aquesta tasca inclusiva, de fer que aquesta tasca de reivindicació, no, del seu espai sigui real, sigui un fet i que finalment pugui esdevenir una realitat?
Doncs mira, diria obrir molt la ment i mirar més enllà, bueno, i donar suport petits gestos que són absurds, perquè a l'associació ens trobem moltes vegades que famílies ens venen que no poden ni anar a un restaurant perquè són mal vistos, o restaurants que els han fet fora perquè els nens criden, i aquestes coses fan molta pena, la veritat. A mi, com a mare, em fa molta pena pensar que una família amb un fill amb TEA no pot anar ni al cine, ni als restaurants, ni pot tenir una mica d'oci, perquè la societat en general no ens comprèn encara. I, bueno, les administracions, el que han de fer és... M'agradaria saber si quan hi ha els càrrecs, si tinguéssim fills amb TEA, si això canviaria. Perquè realment es nota que quan hi ha un cas que et toca de prop, és allà on tot ajuden, eh? Però queda feina a fer, Maria, molta feina a fer, queda molta entesa, la gent ha d'entendre l'autisme perquè està molt estigmatitzat en pel·lícules i en sèries i tal, i és una condició que s'ha de comprendre.
Mm-hmm. Potser ajudaria una mica més a donar més visibilitat a aquest col·lectiu si es treballés bé, per exemple, en sèries o pel·lícules.
Sí, n'hi ha que es treballa bé, eh? Sí, hi ha sèries i pel·lícules que es treballa bé, però, clar, quan pensem en un autista pensem sempre, pues, no sé, amb el nen o amb la persona tancada, que no parla, però hi ha molts tipus d'autisme. Hi ha l'autisme, els Asperger, que no sembla que siguin autistes, però ho són. Llavors, s'hauria de treballar bé, sí, com dius tu, s'hauria de treballar bé.
Doncs a veure si ens escolta algú i es treballa bé, i també, no, fem aquests passos cap endavant i d'aquesta feina de conscienciació que encara queda per fer. De moment, nosaltres convidem, no, a aquesta marxa inclusiva que fareu aquest diumenge 6 d'abril a partir de les 9 en aquesta plaça Poeta Sitjar de Platja d'Aro. Moltíssimes gràcies, Aida, per ser aquí al Supermatí i també, doncs, feliç dia Mundial de l'Autisme, commemorar aquesta jornada. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Adéu, adéu.
Adéu.
Jornada de cel gris i amb possibilitat d'algun ruixat dèbil. Ben poca cosa aquí al Baix Empordà. A la tarda, els núvols es trencaran i tornarem a veure el sol lleugerament. En general, amb temperatura molt més fresca aquest dimecres. Vents de xaloc no gaire destacables i mar de fons de llevant d'entre 1 i 2 metres d'alçada. Demà mantindrem els núvols, però farà més sol que avui.
Doncs esperem que arribi aquest sol demà i nosaltres ens acomiadem, com sempre, d'aquí al Supermatí, que hem fet de manera conjunta Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en aquesta emissió que hem fet a Ràdio Bisbal. Esperem que tingueu un molt bon dimecres i que aprofiteu aquesta treva del sol que ens espera a partir de demà. Que vagi molt bé i ens tornem a retrobar demà a partir de les 8 del matí. Adéu, adéu!